De narracions...
Que
el xiringuito, allò que fan de transmetre el partit mentre en pantalla veiem els col·laboradors, que molts d'ells estan a casa seva en pijama i mitjons.
Se termina, no! Ay, mira!
Ha salido medio campo! Ha salido medio campo!
Rafinha, para gol, Rafinha!
Ai, mi Rafinha, aquest era el Lobo Carrasco. Una altra narració, aquesta del Lluís Flaquer a la SER, que li quedava poqueta veu després de cantar tants gols, clar.
Sigue la jugada Barreiro, sale Araujo, le queda Barreiro, sale Sesdi, pide penalti otra vez el Benfica. El balón para Ferran, Ferran para tirar la contra. Ojo, que la contra es del Barça. Rafinha, Rafinha entra en el área. Si marca, no tengo voz. Rafinha, le pega. Pues hay que sacar voz. Gol de Rafinha. O capitão.
Oh, capitão, doncs voleu sentir una última transmissió?
Una última, perquè acabarem aquí la secció ja, perquè, clar...
Aquesta del... Però avui és un dia maco,
home. Avui és un dia especial, d'acord.
Sí, 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 una transmissió que ve del Brasil, on tothom está pendent de Rafinha. Vinga, dintre.
Pega no chão, de novo o estádio inteiro, pé de pênalti, afasta, Ferran Torres, e é contra-ataque, e tá valendo, e vem o Rafinha, e pode ser a bola da vitória, dominou, limpou, bateu, gol! Histórico! É do Barça! Rafinha!
Ai...
Què més diuen els altres, Maiol?
Doncs passem de parlar de la remuntada del Barça a parlar de Pere Aragonès.
Això és com passar a parlar del Barça a l'Espanyol.
Ho has dit tu. Però té una cosa en comú, Pere Aragonès, amb Leo Messi, que és que es pot jubilar als 42 anys. I ahir l'expresident va participar en un acte de PIMEC per dir això.
Catalunya és un país que, des del punt de vista global, numèricament... Pesem el que pesem.
Clar, diu numèricament, no massa corporal. Ah. A mi aquest pesem el que pesem, aquesta resignació em va recordar això.
I esta és la realitat, la dura realitat que tenemos ahora.
Bueno, jo et diré una cosa, el tipus de Catalunya de Pere Aragonès és semblant al tipus de Catalunya de Xavi Hernández.
Ahà, com una Catalunya resignada, diguem-ne.
No, això ho dius tu, això ho dius tu. Jo dic que té un algo que s'hi reconeix.
Sí, jo també.
La gomina.
Pinya cada matí.
Exacte. No, espera, perquè ara te la trobaràs. La Catalunya que ha de fer front a un moment xungo, això és una manera de dir-ho, o, si ets expresident, ho has de dir així.
I tenim moltes coses a dir, especialment en un moment geopolíticament disruptiu.
Geopolíticament disruptiu. Si tu en una taula deixes anar geopolíticament disruptiu, passes de cunyat a tio llegit. Això és automàtic. Com estàs? Pues estic geopolíticament disruptiu. I davant d'això, què cal fer?
En el que caldrà... Doncs, fer pinya.
Ara, i quan s'ha de fer pinya?
Pinya cada matí.
Ara, és cada matí. I en això, atenció, que vam descobrir que l'economia europea és vegana.
Que en els darrers exercicis ha crescut sistemàticament per sobre de la zona euro.
Ai, és curiós, com una paraula tan fàcil.
L'hem pillat.
Com euro, li pots dir euro o li pots dir euro.
La democràcia no és un euro, un voto.
Aragonès és el 132è president i Jordi Pujol és el 126è.
Tenim un president... No ens el mereixem. Llegeix el diari avui. Porta barretina.
L'altre dia, l'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio, aquest compte de Twitter que fa la meitat de dies a la secció de Joel Díaz, recuperava unes paraules de Jordi Pujol precisament sobre com s'havia de presentar al món.
Ningú, quan vas pel món, entén que això de la Generalitat sigui un govern. És a dir, jo, sempre que puc, dic, vostè qui és? Jo sóc el president del govern de Catalunya.
I per què diu president del govern de Catalunya, per això?
Si vull anar pel món i la gent n'ha d'entendre, he de dir que sóc el president del govern de Catalunya o he de dir que sóc el president de Catalunya. Si dic el president de la Generalitat, es pensen que sóc el president d'una companyia d'assegurances.
La Generalitat, una companyia d'assegurances. I com us quedeu si us dic que el 131è president de la Generalitat era efectivament directiu d'una empresa d'assegurances?
Ah, és que és molt fort, eh?
És un president que ens ha de deixar frases per la posteritat.
Plat de botifarres amb mongetes bastant consistent i que, depèn de les seves preguntes, doncs la cosa pot anar per un costat o per un altre, no sé.
Gràcies, Maiol. I a les xarxes, què diuen, Joel?
Doncs mira, Ricard, les xarxes em porten cosetes de la Isla de las Tentaciones, aquest programa on van parelles, van parelles a posar a prova el seu amor a canvi de diners, normalment surten amb diners i sense gens d'amor. És bastant divertit perquè es veu bastant de pit i cuixa, bastanta anatomia humana, i això, inesperadament, ha convertit el programa en una mena de camasutra estranyíssim. Recordem l'episodi de la nuca i la vagina?
Eres un puto guarro!
Però jo, ¿por qué?
¿Qué cojones haces subiéndote a una tía aquí arriba?
¿A los hombros?
¡Pero vamos a ver! ¿Tú ves normal un coño en tu nuca?
Conocía.
¿Quién coño eres tú?
Que no la conocía.
¿Quién cojones eres tú? Me voy a ir de aquí. ¿Y sabes qué?
A lo que quieras.
A lo que quieras. A lo que quieras.
Sempre que diuen que marxen...
Quan estàs allà, jo crec que la tensió deu fer alterar tot.
Sí, i la calor, també, i l'alcohol, i segurament les drogues. Bueno, doncs, dels creadors de un coño en tu nuca, arriba un pie en tu carn d'olla.
Se l'han palmado.
No, su pie en la polla, o sea...
Su pie en la polla.
Literal.
Su pie en la polla.
Su pierna.
¿Qué?
És un twister, eh?
És un twister. És exactament l'acudit que tenia escrit en el guió Maiol, sí. Però no, en realitat els concursants ho passen fatal perquè han de veure davant de tota Espanya les seves suposades parelles doncs follant-s'ho tot, bàsicament. I dic suposades perquè fa tota la pinta que no ho són i que han de fer una mica el peripè. I l'altre dia jo crec que un dels concursants se li va anar una mica la mà amb la interpretació.
Y mi peluche, tío. Y mi camiseta puesta. Mira cómo le tapa la mano. ¡Que no quiere darte un beso, campanata!
Ven.
No,
me está dando eso, tío. Eso que hizo un conteo ya. Ya no puedo, ¿eh?
¿Y duerme junto?
No puedo, sí, no puedo.
Tranquilo,
no,
tranquilo. No, tienes que mirarlo, Montoya.
Venga, Montoya.
¡Lo pillo!
Aquí sobra la camisa. Montoya sobra la camisa.
¡Pillo!
Que no quiero llorar,
respira Montoya,
que me voy, tío.
Eso no es normal.
Esto es lo que tenía
normal,
yo un año aguantando.
No, normal.
Tu madre que me ha pensado, Sandra.
Su madre.
Que me tenían a mí de Gorfo, de Montoya. Sé fuerte, Montoya.
Montoya. Ni Josep Maria
no
vayas, flotats,
Montoya.
Eh? Exacte, un gran tio, el Montoya. Us recomano que veieu el vídeo perquè tot això ho fa sense deixar de pentinar-se en cap moment i sense samarreta, clar, perquè el Montoya té uns pectorals com dues rodes de molí. En fi, un altre producte de la Loxe, el tal Montoya. La Loxe no funciona, jo ja fa temps que ho estic avisant, ni pel Montoya ni pels nostres nens i nenes catalans, que molts no saben qui va ser Franco.
Qui és o qui era Franco?
Jo d'història no en tinc ni idea, eh?
Vaja.
Bueno, ara mateix no sabria... Era molt dur, no?
Per això...
Era molt radical i... Bueno... A la Guàrdia Civil d'Espanya va acabar el 43, no?
Era el noi de la Guerra Civil.
El noi...
Un moment, però això què és?
Això és un reportatge que va fer TV3 en el motiu de no sé què. Suposo que, no sé, de la mort de Franco, no sé, devia ser això. I hi havia molts nanos que no sabien qui era. I hi ha una frase que diu que aquells que no poden recordar el passat estan condemnats a repetir-lo.
Sí, sí, aquí estem.
Sí.
Doncs, déu-n'hi-do, home del temps. Francesc Mauri, què tal? Bon dia.
Sí, escolta, escoltant-ho tot, no sé si quedar-me amb algun dels gols del Barça, amb la Isla de las Tentaciones,
Jo crec que tu, la Isla de las Tentaciones, Mauri.
Mira, t'haig de dir una cosa. No perquè jo hi hagi estat, ni pensinari, a la Isla de las Tentaciones, però és un programa que cito a les xerrades, no?, que faig sobre canvi climàtic.
Ah, sí?
I sí.
I per què? Què dius?
Sí. A veure, clar, no et donaré tots els detalls, però clar, tu saps que la gent, doncs, en general, bueno, l'has de distreure en algun moment. No pots estar allà amb un tostón d'una hora explicant coses, etc.
I quan et despisten, ensenyes Tentaciones.
No ensenyo res. És un referent televisiu, igual que ho és el tercer informe sobre el canvi climàtic de Catalunya. Una de les dues opcions, a veure la nit en funció de com estigui predisposat el cervell. És que va molt més enllà. Explicar-t'ho ara seria complex, però la veritat és que la fórmula resulta.
Sí, et serveix com a metàfora d'alguna cosa, no?
Sí, senyor. Sí, senyor. Per tant, la Isla de les Tentaciones ve amb l'escalfament global i lliga, però molt, saps?
Doncs ja ho desenvoluparem un altre dia per saber-ne els detalls. Va, i el temps què, Francesc?
I el temps, doncs, precisament avui...
Puja la temperatura.
Puja la... Sí, és que ara m'ho he muntat jo sol.
Ja.
I tinc el riure molt fàcil. Doncs sí, puja la temperatura notablement migdia entre els 15 i els 20 graus a gran part de Catalunya i alguns punts de les comarques del nord-est pot arribar als 22-23 graus. Hi haurà intervals de núvols, més clarianes a l'est del país, més núvols cap a l'oest.
I pel que fa a la mobilitat, Marc Jurado?
Doncs l'AV de Figueres cap a Barcelona, Tarragona i Lleida va tard, circula amb un quart d'hora de demora. Ricard, l'Intercity de València a Barcelona també va tard, més de mitja hora. La mateixa demora que porta el Regional Express de Lleida Pirineus. I acabem a l'aeroport al vol de les 9:10. Per tant, ara, a Bucarest, està reprogramat per les 3 de la tarda. Per tant, d'aquí a 6 hores.
I pel que fa a les carreteres, Celia Quintana?
Bé, doncs dèiem que a aquesta hora hi ha uns 2 quilòmetres de cua encara a la P7, a l'Ametlla de Mar, direcció Tarragona. Aquí s'està retirant un camió accidentat. Es dona pas alternatiu a la C-162 a Das, a la Baixa Cerdanya, per un accident que hi ha hagut, per tant, aturades. La B-23 de Molins de Rei a Sant Joan d'Espí, Esplugues, Diagonal. La 2 de Sant Vicenç dels Horts a Sant Joan d'Espí. Sembla que hi ha hagut alguna topada fa molt pocs minuts en aquesta zona. Passa el mateix a la C-59 a Caldes de Montbui. I la Ronda de Dalt han retirat uns vehicles que hi havia accidentats a Sant Gervasi i encara aquesta hora hi ha retencions llargues en tots dos sentits de la marxa.
T'agrada la música, la sintonia de Pere Tàpies, la moto?
A mi, perdoneu, m'agrada més, per exemple, Drive My Car dels Beatles. Drive My Car dels Beatles.
Hòstia, Xavier, però home, t'estic posant un emblema nacional.
Tu m'has dit que m'agrada.
Sí, home, però el Pere dona ritme, dona alegria. Mira, escolta.
Aquesta m'agrada més.
Doncs et posarem aquesta, va.
Vinga, moltíssimes gràcies.
Fins demà, que vagi
bé.
Farem una pausa i de seguida ampliarem més coses, més informacions que ens arriben del Banc Sabadell. Tornarà a Catalunya, tornarà a Sabadell, Tania Tàpia, i ja hi ha reaccions a aquesta hora del govern espanyol.
Sí, primera reacció és del ministre de Transformació Digital, Òscar López, que s'ha referit des de Davos en aquesta notícia. Ha mostrat, diu, el màxim respecte a l'àmbit de la seva autonomia, de les decisions que prengui el Sabadell, però primera lectura política. Diu que això reforça l'aposta del govern d'Illa i també del govern de Pedro Sánchez de buscar la pau social a Catalunya. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Doncs avui fem aquest programa especial des de Madrid, tot just aterrats de Washington, després de viure en primera persona als Estats Units l'inici d'aquest segon mandat de Donald Trump, i avui seguirem des de la capital espanyola l'evolució i les repercussions d'una de les notícies més destacades aquestes últimes hores. Segons ha pogut confirmar ja Catalunya Ràdio, el matí de Catalunya Ràdio, avui mateix el Sabadell ja ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que convocarà aquest Consell d'Administració per fer oficial el retorn a Catalunya, concretament a Sabadell, concretament a la plaça Sant Roc de Sabadell, al Banc Sabadell, que torna després d'haver marxat enmig d'aquesta operació d'OPA del BBA. Fem una pausa, 3 minuts, i ho comentem avui en tertúlia amb Gemma Calvet, Pere Rossinyol, Agnès Marquès i Miquel Àngel Escobar.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Si la teva revolució ja no és a fora, potser és a dins. Nou Citroën C3 amb seient Citroën Advance Comfort. Maleter de 310 litres i tota la tecnologia que necessites. Des de 15.240 euros. Tria benzina, híbrid o elèctric. I descobreix-ho ja al teu concessionari. Citroën. Consulta Citroën.es.
Aix, Paloma, veig un petit raig de sol i m'agafa un mono de vaques.
Mono de vaques?
No, aquelles no, aquestes.
Ai, doncs jo les vaig reservar amb el Comviajes, que és supercòmode i fàcil.
Més de 50 anys i milions de viatgers fan que sapiguem quines vaques necessites. Elimina el mono de vaques amb 1.000 euros de descompte com a màxim per reserva. Al Comviajes, sabem de viatgers.
Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
Això no ho diu ningú.
No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
A partir de només 50 cèntims,
Amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Ja us dic una cosa, ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
Si competeixes per guanyar, ser segon no és una opció.
No hi ha segon.
Si hi ha res en joc, si vols ser únic...
No hi ha segon.
Nou Cupra Terramar per 37.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears si finances amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37a America's Cup.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos de bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat, sempre igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines, ferro i zinc, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen l'advocada i consultora Gemma Calvet, la periodista Agnès Marquès, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i el consultor en comunicació Miquel Àngel Escobar.
I de què hem parlat fins ara, fora la tertúlia, Pol?
Avui anem una mica tard, hi ha hagut temps de molts temes, de l'interrogatori del jutge Errejón i Elisa Moulià, de Donald Trump, amb alguna esperança aquí entre els tertulians que s'aixequin resistències als Estats Units contra els plans del president. I com no del Barça, l'Agnès il·lusionada, el Pere veu el got una mica buit, podríem dir, il·lusionat pel que veu al camp.
A veure, Pere, que siguis crític amb la porta no vol dir que no disfrutis d'aquesta remuntada.
Sí, però la gent s'il·lusiona, només veu una cosa sense mirar l'altra, que és la situació econòmica però, i de governació del club. I és pan per avui i hambre per a mañana, bueno, que diuen en castellà.
Però això és com quan estàvem a la pandèmia i de cop i volta doncs, hi havia un grup de música que penjava una cançó, doncs gaudim-la, no? És que ja sabem que
sí, però vacunats. Vacunats.
està bé. Són les 9 i 17. Benvinguts a la tertúlia. Avui la notícia del dia és el Banc de Sabadell. Ara mateix el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, és a Onda Cero. Anem a sentir-lo.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo valora usted la decisión del Banco Sabadell de llevar su domicilio social a Cataluña o de devolver la sede social a Cataluña?
Bueno, por lo pronto, desde luego de inicio, un mensaje de respeto por parte del gobierno por la decisión empresarial que en principio creo que tiene previsto tomar el Consejo de Administración esta misma mañana, uh-huh. O así lo han comunicado en un hecho relevante a la CNMV. Y luego, por otra parte, simplemente resaltar que yo creo que tiene mucho sentido esta decisión, dado que el proceso de normalización que se ha producido en Cataluña hace que hayan desaparecido las condiciones que dieron lugar precisamente a la salida del año 2017, con lo cual es un proceso lógico también que tengamos esta vuelta de las sedes también a Cataluña.
¿Encuentra usted que hay alguna relación entre la decisión tomada por, o que va a tomar hoy, como dice usted, ¿verdad? La cúpula del Banco Sabadell, ¿alguna relación con la OPA del BBVA sobre esta entidad bancaria o no?
Bueno, que yo sepa, no tiene ningún elemento de impacto cruzado en cuanto a las decisiones que tengan que tomar las autoridades que tienen aquí algo que decir sobre la OPA, como por ejemplo la CNMC o la CNMV, con lo cual yo lo interpreto desde luego, como he dicho anteriormente, desde el sentido común que tiene que ese proceso de normalización que ha sucedido en Cataluña lleve a que las empresas que tomaron la decisión de salir pues tomen la decisión natural de volver.
Me parece que es una buena noticia, independientemente de la OPA, que va por otro lado, digamos, es otra historia.
Exacto, por supuesto.
Sí, sí. Y una cosa más, ya que me... un minuto. El presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, esta madrugada...
Bueno, ha insistit en que les accions del ministre d'Economia sobre el BBVA i el Banc Sabadell. Recordem que aquesta decisió de tornar a la seu social del Banc Sabadell a Sabadell, a Catalunya, es produeix 7 anys després de l'1 d'octubre, en un context polític molt diferent de quan va marxar i marcat també per aquesta OPA que ara explicàvem del BBVA. És una decisió, sens dubte, política, perquè el context polític ha canviat. Si no, no s'entén per què es produeix ara aquesta decisió. I, de fet, ens consta, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, que el mateix president Salvador Illa fa molt de temps que treballava en aquesta operació. Per tant, no sé per què ho amaguen. Suposo que ho amaguen perquè no es vegi que hi ha influència o relació entre el que pugui passar amb l'OPA del BBVA i el retorn del Banc Sabadell a Catalunya. Miquel Àngel.
És una decisió política, és evident. El que passa és que tinc la sensació que no sé, té una justificació en termes de situació d'aparent normalització, dit així, no? En el rat oficial del que passa a Catalunya, però jo crec que té més a veure, evidentment, aquesta estratègia del Sabadell de reforçar-se institucionalment davant de l'OPA hostil del BBVA, no? Diríem, jo crec que aquí és on té suports, per tant, aquest retorn, per dir-ho així, de la seu social, que en definitiva no és més que un retorn simbòlic, perquè quan va marxar deixant aquí la seu operativa tampoc no canviaven tant les coses, no? Per tant, crec que sí que té un marc polític, és una bona notícia, però que està més emmarcada dintre de l'estratègia de defensa en relació a l'OPA hostil que no pas una altra cosa.
Mira, també tenim declaracions d'Òscar López, de Televisió Espanyola. Tània?
Sí, abans us les citàvem, ara ja les podrem escoltar. Deia que mostraven respecte a la decisió del Sabadell, que forma part de la seva autonomia, i en la línia del que sentíem també del ministre d'Economia, el que celebren és el canvi de paradigma que suposa el retorn del Sabadell 7 anys després, fent al·lusió a la pau social i a la situació diferent que es viu ara al país. Sentim les declaracions de Televisió Espanyola.
Es evidente que es una señal más de normalidad en Cataluña y, por lo tanto, de normalidad en España. Todos recordamos de dónde venimos, todos recordamos todo lo que se ha dicho y, una vez más, creo que este gobierno ha hecho un esfuerzo y ha demostrado que se podía avanzar, no solamente en materia económica, de creación de empleo, también de cohesión territorial.
Ara, què està passant amb els ministres, Tània? Perquè veig que avui es despleguen tots a parlar del Banc Sabadell, però en mitjans catalans no hi va cap ministre. Des de més, des de fa temps que no agafen telèfons de mitjans catalans. Vull que potser més estaria bé que s'expliquessin a Catalunya si aquestes decisions són tan bones per Catalunya.
Doncs mira, jo crec que els ha agafat mitja contrapeu aquesta decisió. És veritat que ahir estàvem amb gent de la Moncloa i això es va assabentar pràcticament per la premsa quan volaven Sánchez i Cuerpo cap a Davos, i l'altre és el que passarà avui al Congrés dels Diputats, i és que estan negociant fins a l'últim moment amb Junts per tirar endavant algunes decisions. Sabeu que les relacions amb Puigdemont no estan en el millor moment, i això doncs a vegades frena que la Moncloa doncs vulgui donar...
O sigui, m'estàs dient que no tenen mitjans catalans per parlar del Banc Sabadell perquè estan negociant amb Junts a última hora, com sempre, el contingut dels tres decrets que es votarà.
Només dic que genera més reticències explicar-se en determinats mitjans perquè saben que doncs poden trepitjar ulls de poll amb determinades qüestions més d'àmbit català. És veritat que amb el tema del Sabadell ells n'estaven doncs, diguéssim, al marge o no, però que tot ha enganxat amb Davos pel mig. També hi havia doncs, amb Davos, amb Fitur, i el desplegament avui de ministres l'hem de llegir en aquest sentit.
Bé, saludem aquesta hora el periodista Albert Martín, que és cap d'Economia del diari Ara. Què tal? Com estàs, Albert?
Molt bon dia.
Tu que vas publicar una cronologia molt detallada de com es va gestionar aquesta marxa del Sabadell el 2017, què en saps de com s'ha gestat aquesta tornada?
Doncs avui és un dia de fer moltes trucades, molt d'acord en que l'OPA aquí té un paper principal, i possiblement el gran dubte és quin paper hi ha tingut la política, sobretot en aquest context, que ara citàveu, del govern català i el govern espanyol, que d'alguna manera estan en mans d'Esquerra i de Junts per tirar endavant projectes, lleis, pressupostos, etc. Aleshores, avui ho haurem de fer. Inputs que ens han donat hores d'ara és que la lectura és molt en clau OPA. És a dir, el Sabadell i sobretot la figura de Josep Oliu, des de fa un any ha estat tot bloquejat pensant en l'OPA. Sabeu que Oliu és un financer molt respectat a casa nostra, un empresari amb prop de 25 anys al capdavant del banc, i ell no vol acabar la seva carrera amb la pèrdua del banc. Recordem, la segona entitat financera catalana, quarta empresa del país.
I per lligam familiar també que ell té directament.
Més el lligam familiar i emocional. Sempre s'ha dit que Oliu va... va donar llum verda al canvi de seu a Alacant amb llàgrimes als ulls, segons testimonis presencials, i aleshores, doncs, possiblement el trasllat de seu al Banc Sabadell li dona una cosa que fins ara no tenia. És a dir, fins ara, si el BBVA es feia amb el control del Sabadell, si el sumava al seu perímetre, doncs Catalunya ja estava perdent poc. Si el BBVA es fa amb el Sabadell, en un Sabadell que sí que té la seu social a Catalunya, simbòlicament es perd doncs una miqueta més. I des d'aquest punt de vista, doncs crec que es pot llegir l'operació.
I tens indicis que CaixaBank pugui també tornar, o precisament perquè no té res a veure amb això de l'OPA, aquí no es contempla la tornada?
Ricard, els indicis són nuls, inexistents, i sembla una bogeria pensar que CaixaBank ho pugui fer. El que passa és que si m'arribes a fer la mateixa pregunta del Banc Sabadell ahir, a aquesta hora, t'hagués dit el mateix. CaixaBank té una fórmula indestructible per respondre a la infinitat de vegades que els hem fet aquesta pregunta, que és: això no es contempla, no està sobre la taula, i afegeixen sempre el canvi de seu social a València. Es va fer amb vocació de ser permanent en el temps. És una fórmula que hem arribat a memoritzar i és molt difícil pensar que puguin seguir els passos del Sabadell.
I veus alguna casualitat també el fet que Telefònica estigui al capdavant de Marc Murtra?
Sincerament, no hi veig el lligam. Sí que he de dir que des del punt de vista català, que som un país que té pocs centres de decisions i malauradament pocs directius amb influència a Madrid, doncs són notícies que són bones, que ajuden, tant pel simbolisme com pel poder decisori real. Però realment no sóc capaç de fer el vincle.
Uh-huh. Albert Martín, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
Una abraçada, bon dia.
Pere Rossinyol.
Jo crec que la clau realment, com s'ha comentat l'Albert, és indiscutiblement l'OPA, que en aquests moments hi ha en joc, i que la manera més potent que té el banc Sabadell d'esquivar aquesta OPA i de continuar com un projecte propi és realment involucrant al màxim el teixit social, econòmic i polític de Catalunya, que és, i de les pimes, etc etc. Aquest discurs els reforça molt amb aquesta decisió, que òbviament està ben alineada amb la situació política, que també amb el relat i amb el discurs que vol implementar i que vol defensar el president de la Generalitat i el PSC i el PSOE. Però l'objectiu, o sigui, la raó primera no és la política, sinó com tenir més trumfos per tirar endavant aquesta OPA. I després, alineat això amb aquesta situació política, que també heu definit molt bé.
Gemma.
Bueno, totalment d'acord amb això, amb aquesta visió estratègica, però jo penso que, com es comentava, des del primer moment el Banc de Sabadell no volia marxar. És a dir, l'Oliu és un home... Jo fa molts anys vaig tenir l'oportunitat de tenir una anàlisi així en marc d'una jornada compartida, fa molts anys us parlo, i recordo el cas Neguri quan estava al País Basc, i la política bancària ha estat una política d'estat, i per tant... des del moment que ja van desaparèixer les caixes aquí a Catalunya, des del moment que amb els procediments judicials, doncs el banc, el BBV, que era un altre BBV, va estar objecte de persecució judicial. No sé si us en recordeu, però això va ser els anys 2000 i, per tant, parlem de ja fa anys, però va ser molt rellevant perquè a partir d'aquell moment es va produir una... podríem dir-ho a grans pinzellades, una espanyolització, no?, del BBV, amb moviments diversos. I jo crec que aquí el Banc de Sabadell resistia com un banc de Catalunya, i el trasllat de seu en el context on ja sabem tots què va passar i com es va intervenir des de diguem, la monarquia, doncs va tenir poc marge. I aquesta decisió, que és estratègica i in límite, perquè efectivament ja, com deia el Pere, tot el tema de les negociacions econòmiques, és, jo crec que més enllà que simbòlica, és tornar on s'ha d'estar.
Potser la pregunta que ens podem fer també és que, quins llençols s'han perdut amb tota aquesta operació, no?, amb aquesta bugada, perquè quan va marxar, tot i que hi pogués haver una voluntat última de no fer-ho, recordem que es va facilitar la sortida de les dues principals entitats bancàries catalanes a través d'un decret del govern espanyol que permetia que poguessin prendre aquesta decisió de manera ràpida i sense el vot dels seus òrgans interns d'accionistes, etc. I per tant, diguéssim, l'abast que tenia, perquè era desproveir Catalunya, que és una economia forta, que té grans empreses exportadores, que té grans asseguradores mèdiques, que té, deixa'm portar-ho, que té el Barça, i tenia dues entitats bancàries molt potents. I això feia de Catalunya, doncs, una unitat, una autonomia, però molt completa. I aquí tu podies projectar la idea, doncs això pot convertir-se en un país, no? Al treure aquestes dues entitats, es perd una pota molt important.
Molt important.
De poder, d'economia, de proximitat d'aquest poder econòmic amb el teu teixit social i econòmic.
Sí, que aquí es va dir, Agnès, que no passava res perquè només canviava la seu social, i
no.
És mentida.
Clar.
És mentida, és dir, perquè al final canviar la seu vol dir que canvies també l'origen, o sigui, per reunir-te amb els mandataris, doncs no sempre els trobes a Barcelona. I aleshores tot això canviava la relació de poder, absolutament.
Efectivament, i ara quan torna amb una situació, amb un OPA a sobre, és a dir, no tornes amb les mateixes condicions, no en la mateixa situació. Per tant, home, doncs es tanca el cercle, la situació és estable i tranquil·la i pacífica a Catalunya des de fa molts mesos, i diria que anys. Es torna, és fantàstic i trobo que és una bona notícia, però segurament amb menys llençols.
De totes formes, deixeu-me precisar només una cosa que, a parer meu, jo crec que és bastant clar, que la fugida o la marxa del Banc de Sabadell, igual com de la Caixa, no és només com a conseqüència d'un pla dissenyat des de Madrid. És a dir, que jo no sé fins a quin punt va jugar un paper important, però realment hi va haver, objectivament, i això està més que acreditat, unes fugues de dipòsits bestials dels clients també catalans. És a dir, en dos o tres dies es van perdre una fuga de dipòsits impressionant de milers de milions d'euros. I, per tant, l'origen d'aquesta marxa no és només un pla malèvol de Madrid, sinó que realment era una situació d'incertesa que la gent va reaccionar protegint el seu patrimoni. I això va deixar els bancs en una situació pràcticament que feia inevitable la seva sortida.
Jo no ho veig així.
Bé.
Jo crec que la mobilització hi va existir, evidentment, hi va haver-hi gent que va afanyar-se a intuir que hi podia haver-hi una inestabilitat que comportés si hi havia una independència o una inseguretat pels seus dipòsits. Però això, diguem, des del punt de vista de l'estructura bancària, no s'impedia traslladant la seu, perquè la gent va anar a buscar altres entitats bancàries que fossin més, per dir-ho claríssimament, menys catalanes. Va ser així. O a l'estranger. I això va ser significatiu, òbviament, per la sostenibilitat de l'entitat, de les entitats, però jo, la informació que jo tinc, i crec que s'ha publicat, és que hi va haver-hi moltes pressions perquè això es produís. I això ho han publicat gent de tots els colors. Per tant, no estem dient res que no s'hagi produït.
Sí, però també deixa'm assenyalar i posar el context en aquell moment. Per exemple, Artur Mas, abans de la tardor del 2017, deia això.
Els dos, tant CaixaBank com el Sabadell, vostès creuen que marxaran de Catalunya?
Clar que no marxaran! Clar que no marxaran! Es quedaran!
Clar, això posa en evidència la pressió que hi va haver.
Això ens ho deien abans del referèndum de l'1 d'octubre. I després Oriol Junqueras deia això.
No estem gens satisfets amb el fet de que hi hagin empreses, n'hem sentit ara un cas, que senten la necessitat o que tenen la preferència de canviar la seva seu social. En tot cas, òbviament, nosaltres el que voldríem és que ningú tingués aquesta necessitat o que ningú tingués aquesta preferència.
Això ho deia després d'haver insistit també el mateix Oriol Junqueras, quan era vicepresident econòmic del govern de la Generalitat, de que això no passaria.
Sí, però insisteixo, o sigui, no hi ha cap banc al món, jo no conec cap exemple, de que durant 3 o 4 dies consecutius tinguis una fuga massiva de dipòsits, com està objectivament acreditat que va succeir, i que al final això demostra que la independència anava més en sèrio del que ningú s'havia imaginat, el procés. Al final és una demostració. Pues
bueno, perquè l'empresariat sempre deia que el que volia és que tornés la normalitat institucional, d'alguna manera, no?
Clar, però això
que és una mica el lema de Salvador Illa quan es va presentar aquestes eleccions. Va dir, nosaltres volem que torni la normalitat institucional. I ara estan tornant els que van marxar.
Sí, però, per exemple, CaixaBank jo crec que té realment molt difícil tornar. Hauria de tornar a la Fundació. La Fundació sí que és una cosa que pot tornar sense cap problema. De fet, no es va prendre per unanimitat la decisió de que la Fundació se n'anés a Palma de Mallorca, però una altra cosa és el banc. El banc ara ja no és només un banc, és el gran banc industrial d'Espanya, és un banc espanyol, i el banc veig que és bastant més difícil que pugui tornar. La Fundació, penso que això del Sabadell fa que sigui molt difícil de justificar que la Fundació no torni.
Miquel Àngel.
Sí, aquí sempre parlem de la necessitat de confiança institucional que han de tenir doncs, empreses o, en aquest cas, el sector financer. I és lògic, i de fet els bancs tenen tot el dret a fer els seus moviments, encara que siguin defensius. Jo em pregunto si aquestes entitats financeres o les grans empreses també han de fer un dipòsit de confiança en el seu país i en els seus ciutadans. Aquí hi havia un conflicte, és cert. I un conflicte que es va resoldre malament, fonamentalment perquè tota l'opció de diàleg que des de, o de negociació que des de Catalunya es plantejava, des de l'Estat es rebutjava, i rebutjava amb contundència. I això va generar aquesta inestabilitat. No és que provingués directament d'una decisió presa dels catalans, sinó la incapacitat de l'Estat de negociar unes condicions per resoldre un problema polític que encara hi és present. Entenc que això generi moviments i gent que trasllada dipòsits o que canvia coses, no? El que passa que al final també crec que el lideratge que exerceixen el sistema financer i aquestes empreses també hauria de poder, o podríem esperar, doncs, un valor d'estabilitat, no? I un valor de confiança i respecte a tot el respecte que se'l manifesta en relació a aquesta decisió per part de la política, que diu, escolti, poden fer el que considerin perquè estan al seu dret, doncs crec que també el sistema financer podria respectar decisions polítiques, encara que en algun moment portin associades algunes decisions que no poden entendre o que no, fins i tot no comparteixen. Per què? Perquè són l'arrel també del país en el sistema, en el sentit econòmic de la paraula. I, per tant, generar estabilitat al país està molt bé, a banda de poder demanar-la institucionalment del país en el que estàs.
Gemma.
Mira, jo penso que quan van triar Alacant com seu, va ser un gest, en el sentit de, per analitzar el que estàvem parlant, no? Va ser un gest bastant significatiu. És a dir, no anar-te'n a Madrid i posar la seu a Alacant implica alguna cosa. I no crec que això els agradés massa ni en el govern de torn, ni a la monarquia, ni tampoc a molts accionistes. És a dir, que no és que vulgui tirar un... Jo penso que el Banc de Sabadell està fent el possible per resistir. I aquest gest, i mira que no sóc de defensar bancs, és a dir, estic defensant un model associat a un territori, perquè, com deia l'Agnès, és clau un mitjà de finançament per a empreses, perquè les decisions que es prenen en relació a grans projectes estratègics de país tenen a veure amb el finançament en què es compta. I aquí hi ha hagut administracions que mai han volgut comptar amb determinats bancs perquè han tirat de bancs espanyols o com el del BBV o d'altres bancs que els han facilitat un tipus d'implementació aquí a través de les pròpies administracions que es financien moltíssim en préstecs. I en canvi el Banc de Sabadell en aquest sentit ha triat com la Caixa i com ho feien les enyoradíssimes caixes territorials, que per mi era el model perfecte, ja ho sé que estic parlant de l'edat mitja, però, o de, no sé, d'una altra època molt antiga, però és que jo crec en aquest model, en el model bancari de proximitat que estava fet en molts casos de cooperatives, com està aguantant la Caixa d'Enginyers, per exemple, no? Hi ha moltíssima gent que optaria per models així. El Banc de Sabadell ha sortejat, ha fet com una mica de blanc i negre, no sé com explicar-ho, és a dir, ha anat amb un model clàssic de banc, a tots els efectes, però en aquest canvi de seu va donar un gest de catalanitat.
Però,
va dir, mira, jo no me'n vaig a Madrid, com a mínim ens anem a Alacant, no?
Però al final les decisions...
Que això vam fer el mateix.
Perdona, les decisions del Banc de Sabadell, sí. En aquest cas està alineat amb el que dius, però no és la raó, a parer meu, pel qual trien Alacant. La raó és, de nou, que és la mare dels ous de com funcionen les empreses privades, és per raó purament comercial. El Banc de Sabadell va menjar-se la CAM, la Caixa d'Alacant, la Caixa Principal d'Alacant. Encara a dia d'avui té més quota de mercat el Banc de Sabadell a Alacant que a Catalunya, i, per tant, té tota la lògica empresarial anar a Alacant. Llavors,
anar a veure en un sector empresarial seria il·lògic fer una cosa per idealisme,
per això que llavors,
es fa per productivitat.
A partir d'aquí ho vestim sempre de raons emocionals.
No, hi havia les dues alternatives.
Igual com ara, perdona'm un segon, el Sabadell està fent aquesta gran campanya de les pimes i del territori i tot això perquè no té un preu que li interessa en l'OPA. Però si demà el BBVA augmenta el preu de l'OPA i li paga més en línia del que vol el conseller delegat del Sabadell, el president del Sabadell, tots aquests altres arguments que serveixen per vestir una política sentimental, doncs desapareixen.
Jo no crec que hi hagi...
Al final és el preu de l'OPA que no és suficient pels interessos del Banc de Sabadell.
Jo crec que en aquesta operació en concret ja estic totalment d'acord com es fan i com s'han de fer els negocis. Són aquestes les claus. Ara, que hi ha un factor originari situat a Catalunya i que en aquest sentit, com a mínim Oliu el té clar, i que jo crec que està condicionant bastant la negociació, jo penso que sí. És a dir, que acceptar una dissolució del banc amb el BBV com si el Banc de Sabadell ja no existís i fos i hagués estat una etapa bancària, jo crec que això els hi costarà moltíssim d'acceptar, i hi ha una batalla a primer nivell.
De preu, sí, sobretot.
Bueno, no sols de preu, no sols de preu, Pere. Jo crec que hi ha també una batalla de model, de fusió, hi ha una batalla de correlació de forces, no és el mateix una fusió que una absorció, és a dir, hi ha una batalla immensa i moltíssima gent treballant-hi.
Sí, però fixa't que ja havien arribat a un acord en l'època d'en Jaume Guardiola, no fa pas gaires anys, i al final es va descarrilar per una qüestió de preu. I ara l'objecció és qüestió de preu. A partir d'aquí, a partir de l'objecció, llavors es basteixen altres coses per reforçar la posició. Aquest és almenys el que a mi em sembla després d'escoltar-lo i de parlar-hi també amb ells, no? Que és una qüestió de preu. Com que no hi ha acord, a partir d'aquí, llavors, les pimes, la catalanitat i una pila de coses que són també elements que no són pas inventats, però que no són el meollo, diguem, de la negociació, que és el preu.
Però vols dir que si fos estrictament una qüestió de preu, no s'haguessin posat d'acord?
No, perquè el BBVA no vol pagar més, perquè no li surt a compte. La cotització d'avui del Sabadell ja està per sobre del que ofereix l'OPA.
Clar, però això és ara, però fa un mes no era així. Per tant, crec que la qüestió, si fos tan fàcil...
La nota que va fer el Sabadell era molt clara, eh? És una qüestió de preu.
Home, perquè sí, no poden dir una altra cosa. Vols que et digui?
Si el BBVA hagués pujat el preu...
Les notes corporatives formen part d'un llenguatge corporatiu. Mm-hmm. I, per tant, tu has de mantenir les formes, l'estètica i la dignitat corporativa en termes del que es demana en el mercat bancari. No començaràs a explicar que estimes molt el pare o a la mare. Les notes corporatives són notes corporatives.
En privat, de totes maneres, el mercat sap que és una qüestió de preu.
I també hi ha una qüestió de vinculació amb territori estratègica, perquè saps que si tu et tallen l'aixeta i no tens crèdit bancari, poques inversions pots fer al teu territori.
Al teu territori, però també les pimes. Vull dir que aquesta situació d'interinitat de l'OPA avança o no, també hi ha moltes empreses a Catalunya que estan...
Perdona, Agnès, territori... No, però territori és pimes. És que m'has tallat...
Ah, disculpa.
Tergiversant, territori és pime. Per mi territori és economia productiva, i les pimes...
Sí, però que porten 7 anys fora.
No, i que estan aquí també.
No, però que em refereixo que hi ha molt risc, que ara mateix potser una entitat com el Banc de Sabadell, enmig d'aquesta operació, no està assumint risc d'empreses o de, ara també ho deia el Ricard, no? De persones que necessiten... I que aquesta situació com de no, que no s'acaba de definir genera, per exemple, que potser algunes propostes o línies de crèdit, etcètera, no s'executin, perquè suposa un risc que en aquest moment doncs, a l'entitat no li interessa assumir, perquè és que hem de veure com acaba això. I, o sigui, que seria bo també, tant que parlem de les pimes, etcètera, per elles resoldre aquesta situació.
És el que estem dient.
I sobretot també en un terreny de competència, Marc. Si hi ha una concentració bancària, això va en contra, evidentment, del client, sigui pime o sigui un...
Sí.
Miquel Àngel Escobar, Pere Rossinyol, Agnès Marquès i Gemma Calvet, la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. Ara són les 9:42 i aquí a 20 minuts també estem pendents del Congrés dels Diputats. Estem avui a Madrid pendents d'això perquè Tània Tàpia, què tal? Bon dia de nou.
Què tal? Bon dia.
És la primera votació que es farà de tres decrets importants, rellevants, i des de que Carles Puigdemont va amenaçar en trencar relacions amb Pedro Sánchez.
Sí, tot està a l'aire. Preocupa especialment un decret òmnibus, una espècie de calaix de sastre amb mesures socials. Tothom està amagant les cartes, tant Junts com també el Partit Popular. Atenció, perquè una abstenció dels populars salvaria aquest decret. En els darrers dies hi ha hagut contactes, ha transcendit poca informació, però sembla que no han servit per fer moure Junts, que hores d'ara continuen dient que votarien no en aquest decret. Veurem, perquè comença a les 10, la votació és al final, és un ple llarg, fins a les 3 podria allargar-se. Qui ha de negociar tot aquest decret òmnibus és el ministre Bolaños, que avui a la cadena SER destacava que eren mesures positives i apuntava la responsabilitat d'aquells que pensin deixar caure aquestes mesures.
Bueno, yo creo que tenemos que esperar hasta el mismo momento de la votación. Nosotros siempre lo hemos hecho igual, nunca anunciamos el sentido de voto de ningún grupo parlamentario y, por tanto, pues hoy tampoco lo vamos a hacer, ¿no? Por supuesto que siempre hay conversaciones con los grupos parlamentarios, creo que cierta habilidad para conseguir acuerdos, pues se puede acreditar. Y bueno, estamos poniendo el foco en los 7 diputados que tiene Junts, pero yo pondría el foco en los 350 diputados que tiene la Cámara. ¿Alguno de los diputados que ha sido votado para estar allí le han votado para bajar las pensiones a nuestros pensionistas?
I és que en aquest decret òmnibus hi va aquesta revalorització del 2,8 de les pensions, la gratuïtat de les rodalies, els descomptes al metro. Són mesures que ja estan en vigor i que si avui no es convaliden aquí en el Congrés, decauen. Què passaria? Doncs el govern espanyol hauria de tornar-les a portar a la Moncloa, tornar a treballar amb els grups, doncs la convalidació aquí al Congrés, i mentrestant tot això deixaria d'estar en vigor, les pensions serien, doncs, a més baixes i no hi hauria aquests descomptes, entre d'altres, al transport.
N'estarem pendents al llarg d'aquest matí a Catalunya Ràdio. Fins ara, Tània, de seguida en parlarem també en tertúlia, però abans, a aquesta hora, sempre donem veu a una bona causa, i avui, en nom de la Fundació Aret, saludem a la periodista i col·laboradora d'aquest programa, Elisenda Roca. Elisenda, bon dia.
Bon dia, Ricard. Sabies que la Fundació Aret fa més de 30 anys que transforma vides? 3 dècades generant oportunitats per a dones en situació vulnerable. Anualment acompanyen més de 1.300 dones i els ofereix formació professional gratuïta, orientació laboral personalitzada i acompanyament integral per la seva inserció social i laboral. T'imagines poder contribuir a la transformació de la vida d'aquestes dones? Com la Marta, ara auxiliar sociosanitària, o l'Anna, que dirigeix el seu propi negoci. En 30 anys, la Fundació Aret ha atès més de 17.000 persones i ha aconseguit més de 6.500 insercions laborals. Vols formar part del canvi? Visita fundacioaret.org i descobreix com tu també pots col·laborar transformant realitats.
Fundació Aret. Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Jo crec en un Déu salvatge. És qui ha regnat sempre, sense rival, des de l'origen dels temps.
L'èxit internacional de Yasmina Reza arriba al Teatre Goya. Una mirada àcida sobre la societat contemporània i la condició humana, dirigida per Pere Arquillué i protagonitzada per Pere Arquillué, Laura Conejero, Ivan Benet i Laura Obert. A partir de l'1 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat o a promentrada.com.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sent l'emoció del Disney Music Festival a Disneyland París del 19 d'abril al 7 de setembre. Reserva ara durant la setmana màgica del Con Viatges i submergeix-te en la màgia de la música. Preu de referència 127 euros per persona i nit al Disney Hotel Cheyenne. Entrades incloses, subjecte a disponibilitat. Consulta les condicions. Vine a Disneyland París amb el Con Viatges, volant amb Iberia. El Con Viatges, sabem de viatgers.
Amb el gorro del Titó aniràs ben calentó. El gorro del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga Trescat.
Per fi, és Black Friday!
Això ja ha passat, Al.
I aquests preus tan baixos, di?
Aldi, són sempre baixos, Al. I baixen encara més cada setmana perquè estalvies sempre.
Estalvia amb les mandarines?
A només un 79 al quilo, un 25% menys.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
I si renovar casa teva deixés de ser només un propòsit? Comença l'any amb els preus trencadors de Bauhaus per transformar els teus easy en ara sí. Perquè quan els preus pugen, nosaltres els abaixem. Amb descomptes de fins al 40% en calefacció, banys, cuines, decoració i jardí. Només fins al 29 de gener. Bauhaus, sempre el millor preu garantit.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravilla't amb fins a 500 euros de regal al Corte Inglés i fins a un 10% de descompte. Consulta les condicions. Avança't i reserva ara el teu gran viatge amb Viatges al Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
La secretària d'Estat, Charlotte Fields.
Ella és la dona perfecta per liderar una nació.
Anunciaré la meva candidatura a la presidència del 2020.
Ell?
Jo sóc Alfred.
Plarsky?
Sí!
L'última persona que esperaries veure al seu costat. Charlize Theron.
Li feia de cangur.
Uau!
Seth Rogen.
Alfred és periodista.
Hola.
Si tornes a muntar un numeret així, t'envio a Guantánamo.
Gairebé impossible. A TV3 i a la plataforma 3CAT divendres a la nit és la gran pel·lícula.
Avui, el Girona juga la Champions al Tot Gira.
Viu el somni europeu amb nosaltres.
Avui, a partir de 8:45, Milan-Girona.
Tots els partits de Champions amb el Solà, el Xevi, el Cargol, la Susi Sala, en Fel Feixedes i tot l'equip del Tot Gira.
Avui, a partir de 8:45, Milan-Girona.
La Champions a la nostra manera. Amb segell Tot Gira.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí, 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 sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
L'heu fotut a la porta al cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'estic fixant porta en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan es torno conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i cada...
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carà.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10 minuts seran les 10 del matí. Gemma Calvet, Agnès Marquès, Pere Rossinyol, Miquel Àngel Escobar, al matí de Catalunya Ràdio. Us ho hem avançat avui en aquest programa. L'escola concertada ha perdut 15.000 alumnes en els últims 4 cursos. Això ha provocat el tancament de 23 centres. Sara Canyeta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
De fet, el curs que ve tancaran dues escoles més i això és el que ens ha fet parar per veure com està ara mateix el sector de les escoles concertades.
Exacte, a fer aquesta fotografia mirant les grans dades dels darrers 4 cursos que ens indiquen això, aquesta pèrdua de 15.000 alumnes, el tancament de 23 escoles, un percentatge menor, però si tenim en compte que hi ha 671 centres concertats en funcionament al conjunt de Catalunya i que s'han perdut 400 unitats de concert, sobretot als cursos infantils. I ens parem aquí perquè què vol dir perdre una unitat de concert? Vol dir que un grup classe, i això està passant sobretot amb la baixada de natalitat, no arriba a aquest mínim de 14 alumnes per grup que li demana el departament a canvi de donar-li subvenció. I aquí és on el problema està començant per moltes de les escoles concertades. Tenen la majoria de classes amb subvenció pública, però algunes l'estan deixant de tenir. I això és el que ens diu el sector. Com que hi ha un infrafinançament històric reconegut per les dues parts que ve de lluny, a banda de la pèrdua d'alumnat, que evidentment els preocupa, la poca musculatura, el poc marge econòmic que tenen per entomar doncs, aquestes preinscripcions que no els hi van bé o aquests imprevistos, són les que les estan posant doncs, en aquesta situació tan límit.
Clar, i en això el Departament d'Educació que és el que respon?
Doncs mira, amb el Departament d'Educació també hi hem parlat. Ells enmarquen el tancament de centres exclusivament en la baixada de la natalitat. Diuen que en el conjunt del mapa escolar català el tancament de mitjana de dues o tres escoles per curs ara mateix no és un problema a nivell de sistema, tot i que entenen el delta baix que és a nivell personal i que l'única dificultat que els suposa així d'entrada, la més notable sobretot quan és un tancament sobtat a partir del setembre ja no obrim, doncs és recol·locar tot l'alumnat que es queda sense centre. A banda d'atribuir el tancament només a la baixada de natalitat, sí que reconeixen que hi ha aquesta manca de finançament. A més, diuen que és important. Textualment ens van dir de les pedres en fan pans, no? Que és una imatge molt gràfica de la situació econòmica de la majoria d'aquestes escoles. Al nou pressupost hi havia una proposta de millora del finançament. Anem a pròrroga, haurem de veure quin marge té el departament per ajudar a aquestes escoles, a moltes d'elles, doncs, a reconduir la seva situació econòmica.
Podem saludar a aquesta hora la Meritxell Ruiz, que és secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Meritxell, què tal? Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Vostè diria que el problema de les escoles concertades són només per baixada de natalitat, com apunta el departament?
Bé, de fet, si em permeteu contextualitzar aquestes dades, aquest és el greu problema que té Catalunya, és a dir, hi ha hagut pèrdua de grups a la pública i a la concertada perquè només en 10 anys hi ha hagut 10.000 naixements menys, que si dividim per 20, que és la ràtio de P3, vol dir que a Catalunya es perdrien 850 aules de P3, que són moltíssims. I això impacta tot el sistema educatiu, el públic i, evidentment, també el concertat. Només a Catalunya el 2023 van néixer 2.000 menys. Per tant, clar, aquesta baixada natalitat impacta en les preinscripcions perquè hi ha menys nens i, per tant, impacta, impacta en les places de tot el sistema del públic i el concertat.
Clar, però aleshores què és el que hem de fer? Perquè si hi ha menys nens, hi haurà d'haver menys escoles.
Bé, aquest és un tema que estem treballant amb el departament, és a dir, el tema el senyales bé tu. Si a Catalunya, en el moment en què va créixer tant la població, no vam haver d'incrementar les aules, vam incrementar en aquell moment, només va incrementar el sistema públic, però va incrementar, doncs ara és evident que si no tenim naixements, aules buides n'hi haurà, i que per tant, no, si hi ha una aula buida, és una aula que no es necessita. Malgrat això, doncs sí que hi ha un treball, no? S'ha començat amb el departament per avaluar l'impacte d'aquesta baixada de natalitat i també, com dèieu, per avançar cap a la gratuïtat, no? I aprofitar potser aquests moments, no? S'ha d'aprofitar d'aquests moments de baixar natalitat per poder donar resposta a temes que fins ara no s'havien pogut donar per aquest increment, no? I un d'ells, com explicàveu ara, doncs és el del finançament, no? Jo crec que és un bon moment perquè Catalunya tingui un sistema educatiu gratuït com el que hi ha sanitat, no? I que, per tant, les famílies no hagin de fer cap aportació per anar a cap de les escoles. Aquest seria un pas que podrien fer.
Perquè quan el departament reconeix que l'escola concertada està infrafinançada, aquí quants diners calculeu que caldrien?
Mira, hem fet un càlcul i caldrien entre 300 i 400 milions d'euros per fer el sistema educatiu gratuït. Això, dir-ho així de cop, sembla molts diners, però recordem que estem en un departament que té 7.000 milions d'euros de pressupost i que en els últims dos anys hi ha hagut al Departament d'Educació un increment de 1.775 milions d'euros. Per tant, és assumible. No cal en un any, però sí que amb una perspectiva de dos, màxim tres anys, és assumible. D'aquests, a més d'aquests 1.675 milions d'euros, aquests anys doncs, hi ha hagut un increment important a l'escola pública, que ha anat molt bé, és a dir, pràcticament el 90% de l'increment ha sigut per l'escola pública, doncs potser ara es pot fer aquest esforç, no? Degut a que hi ha una baixa natalitat, en fer gratuït el sistema educatiu, que això, a més, porta vinculada una altra cosa important, i és que això no genera segregació. És a dir, si tot el sistema és gratuït, totes les famílies podran triar l'escola que vulguin sense haver de pagar res. Per tant, els que tenen recursos i els que no en tenen podran fer-se els mateixos plantejaments o podran triar el mateix tipus d'escola sense haver de patir per si han de pagar no. I jo crec que això podria ser una bona solució.
Aquesta caiguda d'alumnat que em deies és més accentuada a Barcelona o a altres llocs?
És accentuat a Barcelona, però és en general a tota Catalunya. També és veritat que nosaltres no tenim escoles a totes les poblacions de Catalunya. Per tant, en poblacions on només hi ha escola pública, la baixada de natalitat tota l'absorbeix l'escola pública. No? A Barcelona bueno, s'hi ha d'afegir també que cal una bona planificació, perquè tenim un problema, com bé sabem, no només de pobresa, sinó de moltes famílies de classe mitjana que no poden pagar els lloguers dels pisos i, per tant, se'n van per poder viure en llocs més assequibles i fer un plantejament familiar diferent. Aquest també és un tema que s'hi hauria de donar resposta.
Clar, tot això que vostè m'està dient, vostè va ser consellera un any i mig de la Generalitat. Per què no va poder fer això?
Bueno, les circumstàncies eren molt diferents. En aquell moment la baixa natalitat no impactava tant, no portàvem tants anys amb una baixa natalitat. Dos, perquè malauradament ens va tocar gestionar el departament amb els pitjors pressupostos de la història de la Generalitat i, com bé diu, un any i mig dona pel que dona. Però si en aquell any i mig, bueno, ara no m'agrada parlar d'aquell moment, perquè ara estem treballant en un altre lloc, però sí que vam fer una política que s'ha continuat, que és que donar més recursos als centres que tenen més necessitat. I això també és un aspecte que s'ha continuat fent aquests anys. No?
Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vostès.
Miquel Àngel Escobar, tenim un problema amb les escoles?
Sí, tenim diversos problemes amb les escoles. D'entrada, un problema que es diu resultats. Després d'això, evidentment, hi ha un problema d'entendre el model educatiu de Catalunya com és, com el que és. I és un sistema en què hi ha escola pública, escola concertada o iniciativa social, no? En el moment en què, per raons, jo crec que fonamentalment ideològica, se li posa a prova a aquest model educatiu, en què la concertada doncs, té un pes i és un pes estratègic en el conjunt del model educatiu, doncs aleshores, doncs, en certa mesura, es busca una certa estigmatització per desproveir de finançament encara més l'escola concertada o iniciativa social per proveir l'escola pública. Això doncs, genera, evidentment, desequilibris que, incrementats per la baixa natalitat, doncs, passa el que passa. Que, tot i que, paradoxalment, hi ha més demanda d'inscripcions en l'escola concertada, doncs, pateixen aquest problema de finançament que, juntament amb la natalitat, doncs, fa que hagin de tancar alguns centres. No?
M'ha quedat el dubte de si s'avança cap a la gratuïtat d'aquests centres, què passa amb les entitats privades que gestionen les escoles concertades, no? Perquè n'hi ha de laiques, però n'hi ha de religioses, no? I aleshores, sí. què passa? És a dir, m'ha quedat el dubte, perquè entenguem com funciona la concertada. Són escoles gestionades per entitats privades, però les places escolars formen part de la xarxa pública.
Exacte.
Vull dir, això no ho perdem de vista, no és una escola privada, eh?
És una escola concertada.
Exacte.
Iniciativa social. Exacte.
Però en aquests quatre cursos, el que expliquem és que l'escola concertada ha perdut el doble d'alumnes que la pública.
Sí, la pública. Bueno.
És que jo crec que aquí també és un tema de planificació i de concepció. És a dir, la visió de l'escola concertada, que forma part del sistema educatiu de Catalunya, planteja unes necessitats de sostenibilitat de llocs de treball i de recursos també dirigides a aquestes escoles concertades que jo crec que s'han d'estudiar i s'han de posar en marxa, perquè el finançament que tenen fins ara, adjudicat directament a la ràtio per aula i a, bàsicament al sou del professorat, tota la resta de despeses doncs s'han d'assumir per part dels pares i de la contribució que pugui fer en el cas de que sigui un ordre religiosa, no? És a dir, depenent de la titularitat.